un problema amb un professor, que arribarà un moment que has de parlar-ho cara a cara, no? Llavors has de tenir aquestes habilitats socials per parlar-ho cara a cara. Llavors, molts cops, quan entren al món online, és una forma, també és una vàlvula d'escape, no? Una forma d'escapament per no afrontar en el que està passant, no? Al dia a dia. I, de fet, en el llibre comento un cas, no?, d'un adolescent que diu, és que em vaig donar compte, no?, que a nivell online o amb els videojocs evolucionava molt el meu personatge, però a nivell offline, en la vida real, jo no evolucionava, no?, perquè em vaig quedar atrapat a les pantalles. Per tant, el que sempre diem és limitar l'ús, abans d'anar a dormir, tancar els ordinadors i tancar les pantalles mitja hora, una hora abans, per tot l'efecte que ja sabeu de la llum blava. Durant el dia també limitar el temps d'ús de les pantalles, fomentar el contacte social, el cara a cara, que és importantíssim. I després, les pantalles també tenen un efecte que nosaltres hem observat cada cop més, per exemple, amb les autolesions, tenen un efecte d'imitació. I això no ajuda. Així com amb altres coses sí que ens pot ajudar el món online, de poder parlar, no?, de la salut mental i poder veure que no estan sols, amb l'efecte de les autolesions hi ha un efecte negatiu. Per què? Doncs perquè els adolescents s'autolesionen, doncs sigui amb talls a l'avantbraç o sigui amb cremades, i ho pengen. Es fan fotos i ho pengen, no? Llavors, això el que fa és incentivar a altres adolescents que ho estan passant malament, que també tenen moments de malestar, perquè l'adolescència és una època molt vulnerable, i el que fan és un efecte imitació, no? Llavors, imiten i fan el que veuen que els altres fan.
Bernat, adéu.
Vaja, no vull comentar el que diu la Iris López, perquè tot és tan interessant que ens hi estaríem moltes hores, no? Jo crec que els temes dels problemes mentals, de depressió, d'autolesió en joves són especialment importants, perquè també ens expliquen, ara tu li preguntaves coses de tecnologia, no? Ens expliquen també una mica com estem vivint nosaltres, perquè si els nanos agafen mòbils i passen el dia a internet, és perquè veuen els pares fent-ho. Per tant, els nanos no han nascut amb el mòbil a l'aixella, els hi hem ensenyat nosaltres, no? Jo crec que és molt important recordar als nanos, i també a nosaltres, que la joventut, que és un moment d'aprenentatge molt bèstia, és un moment especialment dialògic. Què vull dir amb això? Que sempre s'apren amb un altre. Llavors, el món nostre és tan complicat perquè a través de les tecnologies, però també a través d'un progressiu entutsolament de les persones, hem arribat a pensar que podem aprendre sols. Ara ho deia Jordi, el mòbil que tenim? Tenim un món ple d'imatges, tenim un món ple d'informació. Ja no ens aixequem a consultar un diccionari. Conversem amb els nostres amics, però ho fem d'una manera molt diferent. És a dir, quan tu quedes amb un amic per fer un cafè, la conversa comença, s'acaba, tu el mires, ell et mira, tu escoltes, estàs amatent els seus gestos. Si una frase quan t'agafen la mà no és el mateix que una frase sense que t'agafin la mà. Clar, el problema amb el WhatsApp és que la conversa no s'acaba mai. Sí, sí. I per tant no és una conversa, perquè les converses, com les sinfonies, comencen i s'acaben. Quan la conversa no s'acaba mai, estàs estressat perquè estàs en una vida permanentment online, el que deia abans la Iris, no? Llavors, jo crec que entre tots hem de recordar que la vida no està als mòbils, sinó que està en la realitat. Està en l'escola. Aquest costum, per exemple, d'educar els nens a casa, a mi em sembla espantós. Els nens s'han d'embrutar al pati, s'han de discutir, s'han de barallar, s'han d'enamorar, han de tenir dubtes, no? I això fa que entre tots haguem d'ajudar. I després, una cosa molt general, per les... que val per nosaltres, val per tota la gent que hem patit problemes de coco. Sí? Recordar... Sí, home, i tant. Primer has de recordar que no estàs sol, i segon, has de recordar una cosa que a mi em va servir molt, que és que la majoria de coses que saps no t'ajuden.
La majoria de coses que saps, sí, no t'ajuden.
No t'ajuden. És a dir, jo em dedico a la filosofia des que tinc 18 anys, i per tant crec que sé una mica de les coses que són relatives al pensament. Doncs quan jo he passat èpoques de depressió, he passat èpoques d'addicció, he passat èpoques molt fotut, me'n vaig adonar, doncs, que el Kant i que el Hegel i que l'Aristòtil no m'ajudaven. Ah. I això em va servir, va ser una cura d'humilitat molt gran, perquè vaig veure que havia de treballar unes coses que no les havia treballat. I la doctora abans ha parlat d'emocions, d'autoestima, de socialitzar...
I què vas fer?
Primer, alçar el braç.
Alçar el braç. Clar. Important, importantíssim, això, eh?
Alçar el braç.
La bàsica, això.
Bàsic.
Alçar el braç, saber que si continuava d'aquella manera acabaria sota terra, i després... Carai. Sí, home, esclar... que voler-se morir és molt fotut, i fer tot el possible perquè t'acabi passant és molt fotut. Hi ha gent que s'autolesiona, hi ha gent que ens dediquem a mamar i esnifar com imbècils, hi ha gent que es dedica a tirar-se per la finestra, doncs clar, hi ha moltes
maneres... Sí, tu vas passar molt malament, Bernat.
Jo vaig passar molt malament, sí.
Fa molt d'això?
Això fa exactament... Doncs ara farà 3 anys.
3 anys només?
No, no fa tant.
No fa res, fa 3 anys.
No, llavors...
Vas al Sabràs, vol dir que vas buscar una ajuda?
Bueno, és que no...
És que és molt important això, sí, de debò, eh? De debò, sí, sí. Explicar-ho. Felicitats. Valentia de dir-ho. Sí. Felicitats. I sobretot, és molt important, perquè tu ara estàs... Ara hi ha molta gent que deu estar... O molta o poca, o 3. Sí. Però si tu ara, amb el que estàs explicant, ajudes a 3 persones,
i
han fet el dia, eh?
I a més, hi ha molta gent que diu, hòstia, però si jo havia sortit amb tu, si tu estaves al Tertúlia de conya, si tu eres supersimpàtic, sí, o si tu feies aquells articles que no sé què... Bueno, doncs pues en aquells moments, o sigui, jo he estat en aquest estudi de ràdio tremolant perquè em pensava que em moria.
En sèrio?
Literalment. Llavors, no passa res. Alces el braç, primer has de fer una cosa que funciona sempre, que és anar a parlar amb ta mare. Perquè hi ha un dia que ta mare et diu, què et passa, fill?
I les mares ho saben tot.
I llavors, mira, se'm posa la pell de gallina. I llavors caus a terra i et fots a plorar com un nen.
I ho vas fer.
I tant.
I llavors li vas explicar tot a la teva mare?
I llavors, pràcticament tot, perquè era llarg, diguéssim. Mm-hmm. I llavors ta mare et diu, bueno, fill, anem al metge. I llavors comences a parlar amb el metge, comences a dir que et passen unes coses que et penses que només t'han passat a tu perquè tu ets únic i irrepetible, i llavors el metge diu, pues mira, nen, això ho arreglarem amb una pastilleta perquè no mamis, això ho arreglarem amb un antidepressiu i tal, i a partir d'aquí pues, tu i jo quedarem una hora i em parlaràs de les teves coses. I mica en mica en mica no ho arregles, però saps conviure, i quan veus el fantasma dius, ai, que arriba. Bueno, Berni, qui ets?
I saps com en sortir?
Saps jugar-hi, però clar, jo tinc un coco molt complicat. A la propera vida em demano... em demano un canvi de país. I un canvi de cervell per estar més tranquil. I això, insisteixo, alceu el braç, aneu al metge, aneu al psicòleg, que no passa res.
Al contrari.
Estem
tant a favor.
Al contrari, a mi, ja ho puc dir, al meu psiquiatre, el José Luis Macho Ives, un petó, José Luis, perquè a més a més és oient d'aquest programa, a mi m'ha salvat la vida. O sigui, jo estaria mort sense el José Luis.
Carai, Bernat.
I després te n'adones que no estàs sol i que hi ha gent que t'ajuda.
Oh, tant. Perdona, que...
No, per favor.
Llavors vas dir, la filosofia no m'ajudava...
No, tu penses, hòstia, si jo soc
I quines coses et van dir que podies fer que t'han anat molt bé?
Home, primer has de parar de fer les coses que t'estan fent mal.
Que tu la saps.
Home, i tant. La consciència no falla mai. I tu has de recuperar, doncs, els centres, has de començar a menjar bé, has de començar a no matar-te. És a dir, mamar et fa mal, no mamis. Esnifar et fa mal, no esnifis. Follar en excés et fa mal, perquè al final no disfrutes, no follis. I has de començar fent calaixets, i després a conèixer-te una mica per saber per què fas certes coses, i sobretot no considerar-te un beat, no, considerar-te un tio que té un problema com qui té, escolta, el fèmur malament i va coix. Doncs tu tens el coco amb certes dificultats. Per altra banda, tens aspectes del coco que són extraordinàriament genials, com potser t'hi fico aquí cada tertúlia, cada dimarts.
Iris, bravo, no?
Sí. Jo, bueno, del que comenta el vostre company, sobretot trauria dos aspectes, no? molt, o tres aspectes molt importants. Primer, saber demanar ajuda, com ha dit, que és molt, molt important, aixecar la mà. I segon seria entendre que no estàs sol, que ho ha dit el vostre company, és molt important. Totes les persones senten ansietat, o senten tristesa, o senten ràbia, o se senten desesperades en algun moment de la seva vida. No? Per això també el llibre, quan vaig pensar com titular-lo pels adolescents, vaig posar ansietat, a mi també em passa, com dient, no esteu sols. Sou molts adolescents els que sentiu ansietat i els que esteu malament i els que en algun moment donat estareu malament. I llavors també és important entendre, que seria la tercera cosa, que sovint la publicitat, no, ens ensenya com que la vida ha de ser perfecta, com que hem d'estar contents sempre, com que hem d'estar sempre somrient, com deia el company, no, que, ostres, com és que estàs així si a la ràdio se't sent, a la tertúlia se't sent que estàs tan content i ho fas tan bé, no? Doncs la vida és dura. I això ho han d'entendre els adolescents, perquè, perdona, i és molt, molt important.
El raro és que, havent estat tancats els nanos 2 anys, perquè clar, recordem que els nens no els deixaven sortir al carrer, és que les dades no són sorprenents. O sigui, jo m'esperava més percentatge. O sigui, vam tenir els nens tancats 2 anys... I jo me'n recordo, encara que sorties a vegades els pares els treien al carrer perquè els nanos no podien més, i la gent els pitava i la gent els mirava malament. Clar que han d'estar fotuts els nanos.
És que fixa't que Jo sempre he defensat que és molt important els dimarts tenir un filòsof de capçalera aquí, que és el Bernat, perquè que, però els, ens hem d'acompanyar, hem de llegir més filosofia també al voltant d'això, és a dir, jo
he tingut... És el moment de fer-hi la pilota.
No ho faig perquè m'ho sap.
És el moment de reconèixer que...
Jo me n'en foto
això,
molt, eh?
No, que això ens és necessari. Els últims anys, per exemple, s'ha posat molt de moda això, la filosofia, per a sèries divertidíssimes com Merlí a la televisió, però que també reivindica doncs que aquest tipus de disciplines són importants per començar a remenar això que tenim aquí al cap i que és molt complicat i que va haver d'aturar-s'hi de tant en quant, perquè vivim una vida on no ens aturem gairebé en res i després això té conseqüències perquè ens ho trobem de cop. Jo he tingut la sort aquestes setmanes de poder llegir un llibre que em va passar el Sergio Vilasan Juan pel Cultures de la Vanguardia, que és de Byung-Chul Han, que és un filòsof també dels més, diguéssim ara, supervendes del moment, i jo crec que també interessants, que és sud-coreà, però ell és professor a Berlín, que es diu el no coses. Ell diu no coses, vivim el moment de les no coses. És a dir, evitem, ell deia, ja no evitem a la terra i al cel, sinó a Google Earth i al núvol. És a dir, que és una idea molt interessant. A través d'això que dèiem de les pantalles, de la representació del món, ja no vivim tant, o no tenim aquesta sensació de viure tant sobre el terreny, sinó en la representació sobre el terreny. A mi això em recordava aquell mític quadre del René Magritte, que es deia La traïció de les imatges, en el que ella et deia que això no és una pipa, no? Tu veies el dibuix d'una pipa i et deia, això no és una pipa. I en un primer moment et crida l'atenció i dius, com que no és una pipa? Sí, si ho estic veient, que és una pipa. No, és la representació d'una pipa. Per tant, el que ens passa en els últims temps a través de les pantalles, sobretot del cuaje, és a dir, de la importància que agafa les nostres vides l'audiovisual, és que ens pensem que aquella representació és la realitat. I aquella representació no és exactament la realitat. Sovint, les xarxes socials, que juguen molt a intentar captar la nostra atenció a través de generar-nos impactes emocionals, sensacions, juguen a exagerar. Tots juguem també a exagerar, i aleshores et generes unes expectatives, això, exagerades, que sovint es frustren molt ràpidament, també exageradament. Llavors, vivim aquest món a través de pantalles, de xarxes socials, on semblem una cosa i no som exactament allò, o, com deia el Bernat, hem d'estar contents amb una xarxa, l'altra hem d'estar emprenyats, i potser no estem exactament ni una cosa ni l'altra, però la nostra sensació és que la gent està així, que nosaltres hauríem d'estar d'aquesta manera, i es fa molt, molt complicat de suportar. Jo citava ara aquest filòsof, però hi ha un personatge que jo reivindico moltíssim, és un basc, que es diu Santos Zunzunegui, i ell és expert precisament en comunicació audiovisual de la Universitat del País Basc. Ell va escriure un llibre que es deia Pensar la imagen, on ens deia això, és a dir, nosaltres som una espècie que som el cec vident, el ciego vidente que posa, i el cec vident. Ens pensem que ho veiem tot, però és que no veiem el que realment la realitat tal i com és, perquè la veiem molt, molt mediatitzada a través de pantalles i de la representació que existeix. Això com no ha de tenir conseqüències pels adolescents i pels nanos si les té per nosaltres, que som, en teoria, els adults, no? Que estem més formats. Tots estem molt més matxacats mentalment. I jo t'he de dir que cada vegada més jo noto més gent com el Bernat en el meu entorn, i a mi mateix em passa, que no ens importa parlar del que sentim, ni de que necessitem sovint ajuda per vehicular això, per gestionar tot plegat. Per sort, faig classe amb gent jove que ara m'està enviant missatges donant les gràcies pel que estem fent avui, i d'aquesta conversa que estem tenint. M'envia missatges, diu, Déu-n'hi-do el que esteu dient, i diu, que bé que s'estigui dient això en una ràdio, a líder d'audiència. Doncs és que és important. Tant, ells ho agraeixen. Sovint parlem de moltes altres coses i no de l'important. Parlem de la crosta i no parlem del que hi ha sota. I aquest és el problema del fons.
Moment, que ara continuem. Iris, pots esperar-te uns minuts, sisplau, encara, que em sembla molt interessant el que estàvem parlant tots plegats, eh?
Sí, no hi ha problema.
Molt bé, gràcies. Moltes gràcies.
És possible reduir emissions quan viatgem? I si viatjo en avió o en vaixell, també?
A Repsol estem desenvolupant solucions com l'hidrogen renovable. Una font energètica que ofereix diferents usos, com per exemple produir combustibles sintètics que ajudaran a reduir les emissions dels transports aeris i marítims. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Com més desitges alguna cosa, més probabilitats tens que es compleixi. Però si el que desitges és un Audi, al Saló d'Ocasió les probabilitats es multipliquen. Del 26 de novembre al 4 de desembre, aconsegueix el teu Audi seminou amb manteniment Audi Full Drive gratuït durant 2 anys i avantatges exclusius. Només durant el Saló d'Ocasió a la Fira Barcelona de Montjuïc. Consulta en totes les condicions a Audi.es.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. 3 noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Què es podria fer amb totes aquestes fulles seques? Podran tenir una segona vida i servir per produir res nou?
Sí. Podem donar un segon ús a aquestes fulles. A Repsol fomentem l'economia circular i donem una segona vida als residus, amb projectes com ara la fabricació de biocombustibles avançats a partir de restes vegetals. Descobreix aquest projecte i molts més a Repsol.com. Repsol, inventem el futur.
Ara l'Eurojackpot, el mega sorteig europeu de l'11, és més milionari que mai, perquè cada dimarts i divendres per només 2 euros ja pots de fins a 120 milions. I ben remilionari, perquè si et toca l'Eurojackpot no només et fas milionari tu, també els teus fills i els fills dels teus fills i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Estàs preocupat pel teu consum energètic d'aquest hivern? Amb la calefacció per aerotèrmia de Mitsubishi Electric, estalvia fins a un 80% en la factura energètica. No ho dubtis. Mitsubishi Electric és la teva calefacció.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, ens regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
Catalunya informa.
Reduïm la sinistralitat de l'AP7. El Servei Català de Trànsit limitarà la velocitat màxima en 4 trams d'aquesta autopista, millorant així la seva gestió. La limitació serà de 80 o 100 km hora segons el tram i s'aplicarà en un total de 82 km. Des de principi d'any, a l'autopista AP7 hi ha hagut 23 víctimes mortals i 45 ferits greus. Sabies que a Catalunya hi ha més de 400 biblioteques públiques? Són un dels equipaments més ben valorats per la ciutadania. I ara, per facilitar encara més l'accés a la cultura, el Departament de Cultura destina 22 milions a reformar o construir-ne de noves. Es tracta de la inversió més gran del govern de la Generalitat en els darrers 10 anys en biblioteques públiques.
Generalitat de Catalunya.
Avui, a la tertúlia, amb el professor de la Universitat de Santiago de Compostela, Anton Losada, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Toni Aira i Isabel García Pagán. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Són les 10 i 18 minuts, em sembla molt interessant tot això que estem parlant avui, aquesta mena de teràpia col·lectiva que estem fent, amb l'ajuda de la doctora Pérez Bonaventura, que ens acompanya avui, que ha fet aquest llibre que es diu Ansiedad, a mi també me passa. Isabel García Pagán. Isabel.
Bueno, al marge d'agrair especialment el striptease emocional que ens ha fet el Bernat, i aprofito dir-ho perquè ara està fora del...
Sí, sí, ara està fora de l'estudi, efectivament.
Jo el que volia preguntar-li a la doctora, perquè estàvem parlant de que els nanos, els adolescents viuen bàsicament, no?, en aquest món de pantalla i on ells es veuen més capaços de fer cert exhibicionisme anònim, no?, de les seves emocions, no? I fins i tot la doctora ens explicava que hi havia aquest efecte imitació de les autolesions perquè les compartien a xarxes i companyia. La meva pregunta és, si no veiem aquí també que la percepció de l'amor que tenen els adolescents no és real, o sigui, és diferent, no, a la realitat. I, per tant, es pot maximitzar el tema de les autolesions precisament perquè la percepció de l'amor que tenen no és la real. O sigui, és com si va allò del jo vull morir-me, és fàcil de dir, però és molt poc probable que passi. I llavors és més fàcil autolesionar-se. No sé si la doctora no hi és.
Sí.
I és un molt, és un molt bon punt. Jo crec que en part tens raó, no? Crec que en els últims anys hi ha hagut un esforç molt, molt important, tant amb els nens com amb els adolescents, de parlar molt i d'identificar les emocions, no? Identificar quan estàs trist, quan estàs nerviós, quan tens ira, quan tens ràbia, no? I parlem molt d'identificar les emocions. Però després què fem amb les emocions? Com gestionem el malestar? Llavors, és el que comentes, no? Quan diuen, és que vull morir-me o vull desaparèixer d'aquí. Doncs a vegades ho diuen per expressar el seu malestar, però no perquè realment ho pensin, no? Llavors, has fet un molt bon punt, no? Que així com fa anys, amb altres generacions, quan deies això, era que realment, no, hi havia un trastorn mental sever, no? I que hi havia un risc molt alt de que hi hagi un intent autolític, ara s'utilitzen aquestes paraules de forma molt desafortunada i de forma molt comú, no? I també hi ha aquest efecte d'imitació també a les xarxes socials, no? O influencers, no? Que estan malament i diuen hoy me quiero morir. Home, aquesta frase, no, és exagerada i no ajuda. I no fa... No és honesta respecte al que tu estàs sentint. Pot ser que tinguis un mal dia, pot ser que ho estiguis passant molt malament, no? Però el grau de desitjar morir-se és un grau de malestar profund que alguns adolescents tenen, desafortunadament, perquè hi ha adolescents que tenen problemes reals i molt profuns, com per exemple el bullying, no? O per exemple casos d'abusos, o altres casos que són molt traumàtics. Llavors s'ha de diferenciar molt bé el que sents, no? I el que expresses. Llavors, és molt important, jo crec que el següent pas, no, en temes d'educació emocional és gestió emocional. No? Hem fet el pas d'identificar les emocions i ara ens falta la gestió emocional. No? I també en aquest sentit, també el que deia el vostre company, entendre també que la vida està plena de reptes i que la vida de vegades és dura. I hi ha moments que els adolescents sentiran ansietat, sentiran angoixa, sentiran por, sentiran tristesa, sentiran ràbia, i que l'han d'afrontar, que no s'han d'amagar, que l'han d'afrontar i han de prendre quines estratègies, quines habilitats basades en l'evidència els hi poden funcionar per fer front no només a aquells reptes, sinó a tots els que estan a venir, perquè al futur hi haurà moments bons i hi haurà moments que no seran tan bons, perquè la vida existeix en moments dolents i moments bons, i han de saber lidiar amb els dos moments.
Per cert, que la companya Cristina Puig, el Cris, m'envia un missatge dient que és molt important. Molta gent necessita ajuda psicològica i no se la pot pagar perquè la sanitat pública ofereix serveis de psicologia i psiquiatria, però hi ha llistes d'espera i molts passos previs farragosos. I té tota la raó. Anton, lo sabe Joan López de Alegre.
Sí, sí. Yo precisamente quería ir ahí, al ámbito de qué se puede hacer, ¿no? Hemos conseguido, gracias a la acción... Por ejemplo, recuerdo a Íñigo Errejón en su momento en el Congreso de los Diputados, ¿no? Cuando planteó el tema y generó unas grandes carcajadas en los bancos de la derecha, ¿no?
Todo lo robo.
Bueno, por lo menos está en la agenda pública. No estaba, ese tema estaba fuera de la agenda pública completamente, ahora está, ¿no? Y se hacen anuncios, se prometen cosas, pero me gustaría conocer un poco primero la valoración de lo que se está haciendo, que a mí me parece claramente insuficiente, y la segunda cuestión sería qué más habría que hacer. Estamos hablando de qué necesitamos, más profesionales, más dinero, crear unidades específicas en el ámbito, por ejemplo, de los ambulatorios y de la atención primaria, incorporarlo de alguna manera a nuestro sistema educativo para que el afrontar este tipo de situaciones se convierta en parte de la educación en los colegios, en los institutos.
Doctora.
Clar, aquesta és difícil, no? Perquè jo no em dedico a la política, sinó que soc psicòloga clínica i em dedico cada dia a les consultes, no? Llavors, ojalà ens escoltin els polítics, però és difícil, no? Llavors, sí que és veritat, i jo crec que en aquests moments és molt important que hi hagi una atenció universal a la salut mental dels adolescents, no? I com més adolescents puguem arribar, doncs més podem fer també treballs de prevenció, no? També, no només d'intervenció, sinó prevenció. Doncs veure quins adolescents poden estar més en risc i ajudar-los abans de que apareixin certs trastorns d'ansietat o certs trastorns de depressió. Llavors, sens dubte, tots els recursos que es posin en augmentar doncs, el número de professionals que es dediquen a la salut mental serà molt, molt, molt important d'ara i en el futur que ens espera.
Mm-hmm. Joan.
Mira, jo volia fer-te... clar, jo tinc una incapacitat manifesta per expressar els meus estats d'ànims i sentiments com ha fet el Bernat, i per tant no li envejo la complexitat del coco, perquè com que sóc covard sóc ni tan sols sóc capaç...
Estem fent una teràpia col·lectiva avui, que és meravellosa.
Com que sóc covard, ni tan sols sóc capaç d'escanejar-me el coco per veure si s'assembla amb complexitat al teu, i prefereixo... Honestament, prefereixo no saber-ho. Us ho dic tal qual. Però jo volia fer-li a vostè una pregunta, que és, com tanta gent que ens escolta, jo tinc fills, una filla adolescent i un fill que ja potser no ho estan. I veient la vida que tenen, que és difícil, tinc la sensació, i digue'm vostè, que, clar, sempre un pensa que la vida que ell ha tingut era com més fàcil i idealitza el passat, però... tinc la sensació de que la vida dels nanos avui es converteix de forma excessivament aviat en una vida d'adults, i que en gran mesura els problemes que tenen és perquè hi ha un salt de la infància a l'exigència de ser adult sense un pas mig, i per tant un entorn que en principi havia de ser un entorn més protegit, on nosaltres segurament a l'edat d'ells teníem una vida menys exigent, això ha desaparegut, i tendeixo a pensar que poder inclús, contra el que heu estat dient tots una mica del que passava la pandèmia, de que el que ara passa sembla culpa de la pandèmia, en canvi crec que la pandèmia era un entorn protegit pels nanos, perquè estaven a casa, no tenien que pensar tant en com es vestien, en com sortien, en com es relacionaven, i que segurament, en canvi, aquest salt de soc un nano, vaig de la calvegata dels Reis a tenir l'exigència d'una persona adulta, és on se'ls ha fet la vida més difícil.
D'acord?
Sí, és un molt bon punt. Jo crec que cada cop els exigim, no, als adolescents, i també ho veuen a través d'internet i de les pantalles, no, que han de fer vida d'adults, no, que s'han de vestir com adults, que han de parlar com adults, que han d'anar a restaurants, no, superbons com adults, que han de vestir-se com adults, que han de maquillar-se com adults, no? I perdre una mica la infantesa i aquesta innocència. No ajuden les pantalles, sens dubte, i no ajuden als telèfons intel·ligents, no? De fet, hi ha cada cop més estudis que relacionen també a l'ús de les pantalles, a l'ús dels telèfons intel·ligents, a l'estar permanentment connectats amb aquell ideal de bellesa, no? Que és impossible d'assolir, o amb aquell ideal, no? De com has de ser, i com dius, projecten molt la imatge d'adult, no? La imatge de... has de ser responsable, per una banda, però per l'altra banda també has de ser físicament atractiu, t'has de cuidar, has d'anar al gimnàs, has de tenir molts amics, has d'anar als millors restaurants. Llavors, és una sobreexigència amb nois i noies de 12, 13 i 14 anys que no estan preparats per assumir aquesta pressió. A més, com sabeu, tenen pressió social, que això vol dir que és la pressió dels iguals. Ells es comparen amb els seus iguals, i com més... Clar, abans, com dius, no? Nosaltres i a generacions anteriors potser veies aquesta pressió amb els iguals quan estaves a l'institut, no? Quan estaves a l'escola o quan estaves a l'extraescolar. Però després anaves a casa i no tenies aquesta pressió. En canvi, aquesta pressió la tenen constantment, perquè constantment estan veient el que fan els altres i el que no fan ells. I això en anglès es diu FOMO, que és Fear of Missing Out. Això el que vol dir és com que tens por d'estar-te perdent alguna cosa, no? Com tots els amics estan a aquesta festa i jo no hi sóc, no? I abans potser ho sabies el dia següent a l'institut i te n'enteraves, no? I et sabia greu. Però ara ho saps al moment i veus que tots ho estan passant superbé, no? En vídeos live, i que tu estàs allà a casa sol, no? Llavors, o que estan a un restaurant, o que estan de viatge, o que estan a unes vacances idíl·liques. Llavors, això, nosaltres com a adults ja ens costa criticar-ho. Doncs un adolescent que el cervell s'està formant, que està formant la seva pròpia personalitat, la seva pròpia autoestima, si constantment té accessible aquesta comparació amb els altres, és molt complicat.
El Pere vol dir alguna cosa, però abans el Pere. Isabel García Pagán, això que m'has enviat ara, o sigui, estic encara en estat de xoc pel que ara ha comentat, que no us... És aquelles coses de la crosta, allò que comentava el Toni Aria de la crosta, i sí, que l'Anton Lozada parlava precisament del sector públic. Faci el favor, Isabel García Pagán.
No, no, és que... L'Anton ha recordat aquella intervenció de l'Iñigo Errejón al Congrés, que va ser tan aplaudida, que semblava que tothom s'havia posat les piles, que havia identificat el problema. Es va presentar una proposició de llei al Congrés al setembre de l'any 21, i a aquestes alçades portem 45 ampliació de període d'esmenes d'aquella proposició de llei. L'última ampliació s'acabarà el dia 30 de novembre. O sigui que no sembla que tinguin la gent moltes ganes de posar fil a l'agulla. 45 ampliacions de períodes d'esmenes en un tràmit parlamentari on se suposa que hi havia certa unanimitat i aplaudiments dels grups parlamentaris al Congrés a l'hora de treure endavant aquesta llei.
Tu has dit bé, ho va semblar.
Ho va semblar. Que parlant. Això,
oh. Vam veure només aquell moment, ens va impactar tots, ens va
quedar...
Ara ja estarà fet. Qui se'n recorda?
45.
És que cada vegada... A l'últim s'acaba el 30 de novembre, o sigui, la setmana vinent. O sigui, cada vegada que algú demana una ampliació d'aquell període d'esmenes, deu passar uns segons, ni que sigui uns segons de vergonya.
Quan... Quin horror. Espera,
jo volia fer una pregunta, però ara volia fer un comentari amb la Iris, que no sé si és contradir-la o no, però això del FOMO que explicaves... dels nens o els adults que pengen les fotos, que s'estan perdent en directe, que s'ho estan passant tan bé. Jo penso que justament, si ho pengen a xarxes, és que no s'ho estan passant tan bé. És que volen fer creure al seu entorn que s'ho estan passant molt bé. És a dir, penjo la foto als peus, el plat de rosa a la vora de la platja, la festa famosa, i en realitat és que potser estic en aquella festa en un racó on ningú em fot cas, o estic a Formentera, que no estic bé, i justament m'estan sortint totes les manies, i penjo això a Instagram per fer creure al meu entorn que estic passant molt bé. No sé si estaries d'acord amb aquesta tesi.
Abans sí, no, jo estic completament d'acord. Jo crec que són, sí, són coses complementàries. Tu estàs parlant per part de l'emissor, no? Llavors l'emissor no s'ho està passant tan bé, estic d'acord, i ho fa només per aparença. Però el receptor com ho rep?
Com la veritat.
Tu estàs a casa sol i veus que l'emissor està enviant que està a Formentera i que està menjant una paella o que està amb un sol espectacular i potser no s'ho està passant bé l'emissor, estic d'acord amb tu. Però el receptor... ho reps d'una manera completament diferent, no? Veus com que l'altre s'ho està passant genial i llavors el que fa és aquesta comparació, el que fa és disminuir-te tu l'autoestima i generar-te sentiments de malestar.
Mm-hmm. Què dius, la pregunta
que volia fer? Hem parlat molt de les xarxes, del mòbil, de les pantalles, podríem parlar de la influència negativa dels grans mitjans, però a mi m'agradaria parlar dels pares, que no n'hem parlat gaire. Quina part de responsabilitat creus que tenen per una certa, potser, incompareixença o perquè estan desbordats, o amb coses que s'estan comentant, com és, per exemple, la pèrdua de respecte a l'autoritat, com està passant, o la pèrdua de referents. Quin paper juguen amb tot això? No dic culpa, dic part de responsabilitat.
Un paper molt... Sí, un paper molt important. Molt. Sí. Crec que hem de parlar molt dels pares i els hem d'involucrar. En el meu cas de consulta sempre faig passar els adolescents i faig passar els pares, conjuntament o individualment, però els pares estan moltes hores amb ells i tenen una part molt important d'educar-los, no? I a vegades els pares estan cansats i ho entenem perquè treballen moltes hores i és difícil a vegades comunicar-se amb un adolescent, però és molt important que els pares siguin un pilar de recolzament per cada adolescent, perquè tenen una part fonamental.
Puc fer una pregunta? Només...
Sí, pregunta a Iris, Toni. Pregunta a Toni. Tu, comentari, Bernat, o pregunta? Comentari.
Sí, pregunta pel tema de la... Sí, sí, de que ens pensem que sabem molt, però es constata una vegada més que no sabem gaire res. El Milan Kundera, que va escriure jo La insuportable lleugeresa de l'ésser, diu que ja no som l'homo sapiens sapiens, diu que som l'homo sentimentalis, que paradoxalment, diu, tenim més formació i informació que mai, però som més sensibles que mai a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció.
Tu és que és el cicle de les emocions, aquest, sens dubte.
Ho fa el llenguatge audiovisual, també. Però aleshores, tot canvia molt ràpid. I jo, a l'Iris, la pregunta que tenia, m'ha vingut al cap, potser és una ocurrència, però jo més d'una ocasió m'havien dit que jo tenia com una síndrome, que es diu la síndrome de Peter Pan, no? Allò de que ets adult, vas fent, però que tens aquell nen encara per allà, no? O aquests nens que ara diem, o aquests adolescents, o aquestes criatures que sembla que hem dit aquí que es fan grans abans de temps o que sembla que assumeixin un rol com de més grans? Té nom, això? Té algun tipus de síndrome? Al revés? És a dir, abans potser veníem generacions que ens creiem criatures passat els anys o que ens costava de créixer i ara potser ells creixen massa ràpid. Això té algun tipus d'etiqueta psicològica?
Doncs que jo conegui, i basat en l'evidència, no. Popularment, potser sí que hi ha un nom, i crec que és molt important posar-li, com dius, sí. Perquè cada cop hi ha més aquest síndrome. Abans, com deies, hi havia el síndrome de Peter Pan, i ara, en canvi, hi ha el síndrome de voler ser adult sense estar preparat, no? I sense tenir ni el cervell ni el cos preparat. Llavors, em sembla molt interessant i que hi hagi aquest nom en el futur.
Però no existeix, no?, oficialment, ni extraoficialment.
Oficialment, basat en l'evidència, no.
I extraoficialment?
Mm. Això com que popularment es diuen tants noms que a vegades els psicòlegs, no?, ni ho sabem, que apareixen tants noms raros i dius, mare meva, aquest nom no el coneixia ni jo. I són periodistes, no?, que posen noms. Jo no coneixo aquest nom.
Val, millor no extendre'l.
Doctora, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món Arracó i una abraçada molt forta.
A vosaltres, moltes gràcies.
Que vagi bé. 10:36, no m'ha acabat encara, un moment, sisplau.
És temps de comprar participacions de Nadal. Enguany trobaràs una alternativa catalana, la doble. Una nova loteria amb què pots guanyar fins a 1 milió d'euros amb el número individual i altres premis per compartir amb els membres de la teva entitat a través del número col·lectiu. Pots comprar participacions de la doble a la teva entitat, als més de 2.000 punts de venda de loteries de Catalunya o al seu web. Sorteig 20 de desembre. Loteries de Catalunya. És la nostra. Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
A Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es viu cada partit a full. Arriben els millors preus per animar tots els partits d'Espanya. Com el pack de 24 llaunes de Coca-Cola Regular i Zero a 16,80 euros. I marca't un hat-trick amb el 3x2 amb patates amb gust de pernil Rufles de 275 grams. Si en compres dues, la tercera et surt gratis. Fins al 23 de novembre, Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Aquest Nadal, Abacus t'obre la porta a la imaginació. Vine a les botigues Abacus a recollir el catàleg de Nadal i endinsa't en un món màgic on els somnis es fan realitat i les il·lusions es converteixen en joc. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
Perfecte. Informe de reunió enviat.
A Orange reinventem les nostres tarifes Love Empresa. Ara inclouen coses tan importants per al teu negoci com és la llibertat. Per això t'oferim eines col·laboratives perquè puguis treballar dins i fora de l'oficina. Truca ja al 1414. Les coses canvien i amb Orange Empresa el teu negoci també. Orange.
La família, en català. Els clients, en català. I ara, digitalitzar la teva empresa, també en català. Perquè al portal elkit.cat trobaràs els agents digitalitzadors que et permetran aprofitar els ajuts del kit digital per realitzar els teus projectes en català. Ara, amb elkit.cat, estàs a un kit de poder fer clic.
Esperant el diluvi, la novel·la que 3 milions de persones estan desitjant llegir. Esperant el diluvi, de Dolores Redondo. Un llibre de columna.
Professionals, a Bricomart sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. No veieu una eina, veieu una esmoladora angular de 900 watts. A Bricomart també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara hem canviat de nom per dir-nos Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Este Black Friday regálate una sonrisa deslumbrante y aprovecha que en Institutos Odontológicos están de promoción. Pide tu cita ahora y no digas que no te avisé.
Fins al 30 de novembre, les clíniques dentals d'Instituts Odontològics, tots els tractaments tenen un 25% de descompte. Fes com Martina Klein i demana cita al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, perquè quan estàs bé, somrius.
En esta fiesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Per 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11 amb 75 premis de 400.000 euros. El 1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11. Dóna'm un extra d'ilusió.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quan vas a la teva fruiteria pots dir: hola, em poses un quilo de mandarines? Que estiguin plenes, sucoses i ben dolcetes, d'aquelles que venen fresques, amb alguna fulla i tot. Saps què vull dir, oi? És clar que també pots dir: hola, em poses un quilo de sanauja? Les coses pel seu nom. Sanauja, el nom de les mandarines.
Una altra vegada? Baixa del sofà!
El teu gos pot saltar-se les normes, però tu no. Avança't a la nova llei de protecció animal i contracta l'assegurança obligatòria de la teva mascota per només 25 euros. Entra a Vertipones i no deixis per demà el que puguis estalviar avui. Vertipones, l'asseguradora digital número 1 a Espanya.
El perquè de tot plegat.
20 minuts i les 11 en punt del matí. El Bernat Adéu, que avui s'ha erigit amb meravellós protagonista del matí.
No estava previst, eh?
No estava previst. No la estava màgia previst.
De la ràdio. No, per reblar el clau de la teràpia col·lectiva que hem fet avui. Ara m'escrivien molts col·legues coneguts i saludats, però també alguns amics dient, hòstia, nosaltres no sabíem que et passava això, diguéssim, fa temps. I hòstia, ho sento. No passa res. És a dir...
T'has escrit amics dient això?
Moltíssims, i molts coneguts i molts saludats. I hòstia, em sap greu, no cal que et sàpiga greu. Jo vaig començar a curar-me, us ho he dit abans, amb una pregunta que és molt important, que a més s'ha de fer com els bons periodistes, repreguntant. I la pregunta és, com estàs? Quan nosaltres ens pregunten com estàs, sempre contestem apel·lant a la feina. Com estàs? Ah, doncs pues mira, ara m'han donat un ondes, ara tinc la tertúlia, avui ve l'aire, avui ve el de Déu, no sé què, mira, avui faré un article, no sé què. Això és la superfície, està molt bé. O sigui, la nostra feina és magnífica, és on ens hi posem, és on dediquem més hores, però sempre hi ha un sotabosc. Llavors, quan pregunteu això i us diguin, ah, molt bé, mira, aquí avui faig un article, avui vaig allà, avui cobreixo això... No.
Com estàs? Fent, que els contesten a fent.
A fent. No, com estàs? Com estàs? Anem al sotabosc, perquè el sotabosc a vegades és meravellós i a vegades hi ha un cràter. Punt número 2, que no us equivoqui la força d'una persona. És a dir, molta gent quan em passava això em deia, hòstia, tio, però si tu...
Què és el pitjor?
Si tu ets nou filter, si fots uns articles que et cagues amb no sé què i no tens por davant d'aquest, ni dels processistes, ni de no sé què... Com pot passar això a tu, que ets un tanque? No té res a veure. No té res a veure. És a dir, tu pots fer un gol a l'últim minut del Mundial i per dins està molt fotut. I després ara es parlava en termes molt elogiosos de la família. La família és un gran suport, però també és un gran pou de silencis. Hem de parlar més endins de les coses que han passat a casa. Perquè a casa han passat coses meravelloses, però altres no. I de tant en tant, aquest com estàs, aquesta passada de comptes l'hem de fer també a casa. És molt difícil. És molt difícil perquè a vegades has de dir, hosti, pues allò que passava, noi, a mi m'ha cardat, o aquelles discussions que pujaven de to, a mi han fet que ara jo senti un soroll i tinc por. Aquestes coses passen.
I en la resposta ho dius molt bé, Bernat, i superar certes prevencions i certes autocensures, clar, perquè, excepte si ets en Basté, quan li comenta la Noemí que diu sempre, fatal com sempre, la resposta automàtica que ens surt, com estàs, és bé.
És bé.
I segurament no és veritat. I segurament anar fent, anar bé, està bé, està bé, anem bé. I segurament no és cert, no es correspon a la realitat. I està bé, està molt bé el que dius, és a dir, perquè tot parteix sovint d'una pregunta, i això ja ens anem en els temps dels teus socràtics. Però és així, com estàs? I això et pot desencadenar, si t'ho prens seriosament i si ho preguntes de veritat i vols saber la resposta de veritat i no és un convencionalisme, pot desencadenar moltes coses i és interessant que passi. Una cosa de les coses xules que hem viscut aquest matí i ens arriba pels missatges constants de la gent que ens estan dient és que t'has de treure l'estigma, havíem parlat abans, l'estigma de la malaltia mental, t'has de treure l'estigma de que et passin coses. Vivim una societat on teoria tot ha d'estar bé, tot ha d'estar fantàstic i sabem que no és així, però és que és pitjor si ens volem fer creure nosaltres mateixos que és d'aquesta manera.
I a més, perdoneu, hi ha vegades que les aparences enganyen. És a dir, l'altre dia jo estava parlant això amb un col·lega d'una persona que, a més, me'l vaig trobar ahir pel carrer, que és política, que va dir que patia una depressió, que és l'Alçal Tardi. És a dir, va haver-hi un moment que ella va dir que no es podia seguir dedicant a la política, no? Més enllà que jo no conec el cas particular, ni... Però tal, l'altre dia un amic meu em deia, hòstia, la vaig veure l'altre dia rient a un restaurant. I què? Dir, jo quan estava fotut m'he corregut unes juergues que no us les acabareu tots els que esteu aquí junts a la taula.
No.
Creu-me, no.
Sí, perquè buscaves a l'estómac o esvair-te d'allò que et preocupava.
La gent em veia, hòstia, aquest tio, vinga, cubata cap aquí, cubata per allà, ara cap aquí, ara que allà, ara vinga, aquesta, l'altra... No sé. I per sota d'això, justament per no atrevir-se a preguntar-se, també, dit sigui de pas, ens anem d'en fotre.
Oh, i tant!
Jo, escolta, a vegades em trobo amb els meus amics i no m'arrepenteixo de res, eh? Jo sóc com els roqueros, ho tornarem a fer.
Home, jo
a les nits de juerga m'ho he passat teta. Ara, perquè, clar, si hagués seguit amb aquelles nits de juerga, ara mateix estaria en una caixa i no estaria en aquesta tertúlia. Però m'ho vaig passar de puta mare, i mamant, i follant, i tal. Ara, allò... Sí, és veritat.
A veure,
no. Ara,
no hagin a nit, sí.
Hi ha un moment que vaig dir, hòstia, si seguim així per tapar
els problemes,
cagada. Llavors, i amb això cal seguir el filòsof Sanahuja, poco a poco.
Poco a poco.
És a dir, no ho resoldràs tot en un dia. No, de fet, hi ha coses que no les resoldràs mai.
Mai.
És a dir, hi ha vegades que, hòstia, estàs allà al llit dormint i, hòstia puta, demà tornar-hi, hòstia, que difícil. Però respires...
Comptes fins a 10.
Comptes fins a 10 i dius, bueno, mira, doncs demà farem això. Demà... I vas tirant.
El Toni ha dit una paraula que és la de l'estigma, que a mi em fa pensar també en el que representa exposar un públic, ara ho ha fet el Bernat avui, ho has dit tu, que era un estriptis emocional, el tabú, de dir, jo vaig al psicòleg o no vaig al psicòleg, o el fet de, en una ràdio mainstream com aquesta, en hora i màxima audiència, que se'n parli, o que tu, Basté, més d'una vegada dius, bueno, és que a mi la psicòloga m'ha ajudat molt.
Home!
Hi ha molta gent que això no ho diu tan tranquil·lament per la ràdio.
I quan li parli, no, com però... està, diu, fatal, com
sí,
si...
No, però això, és una cosa, però realment hi ha una cosa, Pere, que amb això sí que... L'altre dia la Lluís Gutiérrez, que m'ha fet una entrevista a l'Ara, que, per cert, perfecte, o sigui, el que volia dir, el que es va fer, és perfecte. I llavors l'Àlex anava burxant amb una cosa. Diu, home, però tu vas al psicòleg, sempre ho has dit, tens TDA, tal, però, clar, quan surts d'aquí, molta gent pot pensar que tu tens una vida, que és això, el que deia el Bernat, i tal, bueno, la meva vida és la que és. I escolta, amb enormes angoixes, ansietats per moltes coses que per una persona del teu entorn no les pot entendre. Quan el Bernat deia... Els amics en diuen, ara hi ha amics que en diuen, home, però tu has tingut aquests problemes tan bèsties que expliques. Clar, és que hi ha un problema, que és que precisament, moltes vegades, els amics no els hi vols explicar les teves misèries per por al fracàs, també. És un punt de dir, ui, ara li explico això amb uns amics i tot, i llavors apareix gent que no ho esperes, que formen part d'un altre univers...
I que, Jordi, tampoc té res al seu entorn. És a dir, quan tu acabes de dir això, hi ha un senyor amb un palillo en un bar que diu, hòstia, el Basté, però si cobra una pasta de RAC1, i té el programa número 1, i els estiu de parar de treballar, se'n va als Mundials i als Jocs Olímpics. Aquest tio, què polla s'ha de queixar? Els que s'han de queixar són els de l'Àfrica, que estan malament. Els de l'Àfrica s'han de queixar perquè els esclavitzen, i el Basté s'ha de queixar perquè potser guanya molta pasta, que la guanya perquè treballa. No perquè ve aquí de visita,
però,
no?
Sí.
I fa el que vol, però després hi ha unes coses que ho passa malament.
No pots estar malament per dues coses. Una, tots, eh? I jo, nosaltres. Una, no podem estar malament, perquè això, fruit de com anem d'accelerats i de que tot va tan ràpid, això ens faria perdre temps en posar-nos, és a dir, allò de la pregunta, com estàs, de protocol, i bé, tira, pelante, saps? La patada, patada, pum, per arriba, com deia el Clemente. És a dir, el concepte aquest no ens hi podem aturar. Però també, tu no pots estar malament perquè hi ha aquest prejudici, aquesta part d'estigma absurda, que és que no, algú que té caler, o algú que surt als mitjans, o algú que ha d'estar bé per força. Ara vèiem, mira, parlàvem fa una setmana de The Crown, la nova temporada de The Crown, on surt, per exemple, la Lady Di. Era un personatge que mundialment... I aquesta sèrie ho tracta, la qüestió mental d'ella, és a dir, la seva malaltia mental. És com aquella sèrie que es feia antes, fa molts anys, que es deia Pobre niña rica, és a dir, d'aquell personatge que tenia tots els diners del món, però era infeliç, o no estava bé. I això no podia ser, i trencava tots els esquemes. Amb Lady Di va passar una cosa semblant, no? Molta gent dient, què li passa a aquesta dona, si ho té tot? Bé, ho tens tot. A vegades ho tens tot segons la imatge que ens hem fet del tot. És a dir, què és aquest tenir-ho tot? Està aquí, a la ment de cadascú
d'altres. Una pregunta, perdó, Per posar un nom, a l'atzar, dic a l'atzar dels coneguts, Robin Williams...
Sí, fixa't.
Pobre. Pasta?
Sí.
Èxit?
Glòria. No, èxit, no, glòria.
Glòria?
El Heath Ledger.
Què li passava pel cap? Heath Ledger. Què li passava pel cap? Què li va passar pel cap?
El Club de los Poetas Muertos va ser com una espècie de prequela de la seva vida. No,
però ja, per allò, és a dir, què vull dir amb això? Que molts cops el que deia el Bernat, que la gent espera de la gent que, bueno, tu què?
Més faltaria.
O tu, Bernat, deus viure com vius, i després tens altres preocupacions, que segurament per una immensa majoria són temes menors. I que hi ha una gent especialitzada. Per això dic que és tan important, i el que deia l'Anton Losada és importantíssim, que és que hi ha un sistema públic que no ajuda a que aquesta gent, sobretot la gent jove, tingui facilitat per anar-hi
no d'aquí 3 mesos, demà. Sí. És que és un tema que és de demà.
És que el problema aquest, Jordi, és que llavors tirem de per emmascarar. És a dir, com que no anem, no recorrem a qui ens pot ajudar de veritat, tirem a emmascarar amb això, les pantalles, diguem-ho tot, cada vegada més, a fàrmacs, i a vegades també a qüestions com el cannabis, a certes
recordo
edats.
Recordo que Espanya és el primer país no en consum d'ansiolítics.
Ansiolítics, i, bueno, i el cannabis, és a dir, a segons quines edats i a segons quines no edats, eh? És a dir, que ho anem cronificant. És a dir, però hi ha, etapes de la nostra vida
la droga
on
és la primera automedicació. Hi ha una cosa que a mi em va dir el psiquiatre quan hi vaig anar la primera vegada, em va dir, els drogadictes, o la gent que us drogueu, us automediqueu. I jo vaig dir, però què diuen aquest sonat? I és veritat, és a dir, hi ha molta gent que comença amb els porros, els nanos, amb això passa amb nanos joveníssims, que comencen a fumar perquè els tranquil·litza. Però clar, hi ha un moment que dius, tranquil·litza, però també t'atonta.
Empitjora.
No, és que és un dels Isabel, vol dir alguna cosa? Isabel, sí, anem acabant, eh?
No, potser posar-me una mica naïf, no? Al marge de la protecció que podem fer tots del nostre mateix personatge, no? A l'hora de no explicar les coses, i, no? O fem més de panza o de dama de ferro, que algun amic em diu a mi, diguéssim, i llavors és, no pots estar malament, perquè aquestes coses no et passen. Amb això que dèiem dels amics, que moltes vegades això que explicaves ara, Bernat, no? Que gent que et diu, ostres, pues no, nosaltres no havíem pillat que estiguessis d'amb aquest... Potser moltes vegades el que passa és que és més fàcil explicar-te o fer, he dit abans, striptease, aquest striptease emocional amb algú que no és tan amic.
Totalment.
Estic d'acord amb tu.
Que no totalment amb els teus així amics de veritat. O sigui, totalment la doctora així abans parlava de la confiança, no? I d'explicar-li les coses amb gent de confiança i confiar en la gent, però moltes vegades aquest tipus de problemes és més fàcil explicar-li amb algú que no està en el teu dia a dia, però que hi tens, però sí, que hi totalment confies, diguéssim,
sí.
Però que no és un amic del teu dia a dia, del teu entorn habitual, que no amb el teu...
T'ho posarem un exemple. A mi, això que he fet avui jo, sí, més, molt més fàcil fer-ho aquí que davant del meu pare.
Oh, esclar!
Home.
És a dir, jo ara tu entres per la porta aquí, algun familiar, algun amic, i jo el que he fet avui no ho hagués pogut fer. Per què? Pues perquè sents vergonya, perquè sents també que has fallat a la gent, que després tu treus el cap... No, perquè sense...
Que saps que és una tonteria.
Que saps que és una tonteria. Però bueno, són tonteries que en aquell moment no ho són.
Hi ha el punt d'incredulitat, no? Clar. Que quan ho dius se't queda mirant com dient... No.
I no tens la sensació que quan ho expliques t'alliberes?
Oh, i tant. Parlar sempre cura. Oh, això Freud tenia raó. Parlar cura, perquè a més, sobretot has de pensar que, com amb tantes altres coses, no ets únic. I tu penses, hosti, això que m'ha passat a mi, i per les causes que m'ha passat a mi, no li ha passat mai a ningú. Llavors, hi ha un senyor que es diu metge que et diu, escolti, miri...
Com a vostè n'hi ha...
Ara vostè i jo farem un test, li farem unes preguntes i veurà que hi ha unes constants, doncs que les té una determinada gent, a vegades per motius biològics, a vegades per motius del que ha viscut, i mica en mica, jo crec que avui que hem parlat de les xarxes tenen coses magnífiques, no? Però una de les coses que no ens permeten és un acte que és meravellós, que és el de parar. A banda de reivindicar el com estàs, jo reivindico el no estic fent res. Perquè realment per pensar, i això per això els filòsofs eren gent molt rica, perquè no havien de treballar, de tant en tant, per fer filòsofs de nosaltres mateixos, hem de parar, i és que parar és molt difícil.
I badar,
és a dir,
no ho fem.
Clar, i badar, és a dir, tu comences a treballar, surts, estàs amb el Twitter, no sé què, després tal, després vas al teatre, al cine, no sé què, te n'adones i no has tingut un minut al dia i dius, escolta, això que estic fotent jo?
No, que li vaig dir l'altre dia, dic, és que ara hi ha dies que estic a la tarda, estic fent una teràpia tots plegats aquí avui, a la tarda estic aquí a casa i estic allà, i estic, bueno, llegeixo, preparo de llegir, llavors estic allà i tal, i diu, bueno, i on està el problema?
Sí.
Perdó, clar, perquè com estava acostumats a fer...
Si paressis de llegir per badar, però el que ens passa és que cada vegada llegim menys pàgines seguides, correcte, per molt que ens agradi una novel·la, perquè ja necessitem tenir un estímul, és a dir, ara, a veure, una notificació, un like, un etcètera, i això...
Això és l'estrès del no estrès.
Correcte. Bueno, fica, falten 100 minuts per les 11. Anem acabant, eh? Oi, quin dia avui, tu, que no hem parlat...
Ens passes la factura després.
Pedro Sánchez, Pere Aragón...
Quina pena.
És que potser per això estem bé, eh?
Sí. Bueno, de fons sí que han sortit. De fons sí que han sortit. És a dir, que la sanitat pública s'hi posi amb aquesta...
Ah, això sí.
Perquè moltes famílies se senten molt soles amb trastorns de l'alimentació als seus fills, amb qüestions psicològiques...
Les coses com són que sàpigues... Que, bueno, recordeu que quan hi havia el doctor Gimón de conseller, i ara amb el doctor Balcells també ho tiren endavant, el tema de la preocupació, i amb això sí que en aquest país hem estat pioners amb el tema de la salut mental. Per cert, episodis de vents està tenint conseqüències, de moment cap greu, però aquest matí ha volcat un camió mentre circulava per l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp per culpa del vent. Això ha obligat a reobrir un carril, ja s'ha reobert, el conductor l'han hagut d'atendre a l'hospital, però sortosament no està greu.
Al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre, els bombers han atès una trentena d'avisos per molt fort vent. A la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament ha activat el pla d'actuació municipal en fase d'alerta i ha tancat parcs i jardins. A Barcelona, al parc de la Ciutadella també ha hagut de tancar pràcticament tots els accessos per evitar caigudes de branques. I deixa'm dir també que el parc del Tibidabo estrenarà una pista de gel per Nadal. Ara bé, no estarà feta ben bé de gel, sinó d'un material sintètic que recorda el gel per fer-la més sostenible. Obrirà aquest dissabte 26 de novembre fins al dia de la cavalcada de Reis i tindrà capacitat per 40 persones. L'accés a la pista de gel estarà inclòs en el preu de l'entrada al parc, però també hi haurà la possibilitat de patinar-hi pagant 5 euros. 6 minuts i les 11. Vinga, un moment i acabem.
RAC 1. Ei, t'ha arribat l'hora que esperaves. Pensa en aquella sensació de descobrir el que és estrenar. Aquells petits plaers que fan que de cop i volta tot hagi valgut la pena. Al final, tot el que et calia era un canvi. Renova't. Canviar de vehicle contribueix a la qualitat de l'aire i la seguretat. FECABEM. Apropa't a qualsevol punt de venda associat a la xarxa d'automoció catalana. Més informació a fecabem.com.
Aprendre.
Descobrir.
Somiar.
Jugar.
Viure.
Imaginar.
El diumenge 27 de novembre arriba la gran festa inaugural del Petit Romea, la programació familiar del Teatre Romea de Barcelona. Un matí d'activitats i espectacles gratuïts. Seguiu el fil a teatreromea.cat.
Jordi, què has fet amb els cartells del Black Friday?
És que no m'agrada, tothom està black cap aquí, black cap allà, m'avorreixo. En aquest precís moment dono per inaugurat el Yellow Friday. Res de black, tot yellow. Fa patxaco o no?
Oh, Jordi, sisplau.
Yellow Friday a Galeries del Tresillo. Descomptes de fins al 65%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900 102 103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Arribar a casa és sentir confort. És tenir temps per a tu i per a qui més estimes. Temps per gaudir. A Masterpiel portem 40 anys decorant la teva llar amb sofàs i mobiliari pensats per al teu benestar.
I ara, pel Black Friday, preus especials en tota la col·lecció, fins al 25% de descompte. Descobreixo a Masterpiel, a Via Augusta 184, a Compte d'Urgell 41 i a masterpiel.com.
Lloga el teu pis amb total seguretat i garantia. Amb renta garantitzada, cobraràs el teu lloguer tots els mesos i s'encarregaran de totes les gestions per tu. Renta garantitzada, l'única que assegura el cobrament del teu lloguer. Informa't en el 900 12 0301 o a rentagarantizada.es.
Era digital. Revolució tecnològica. ILSD.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Ho estaves esperant. Black Friday Week de la Mallorquina. Fins al 27 de novembre, gaudeix de descomptes fins al 60% en articles seleccionats. Preus increïbles en llençols, fundes nòrdiques, tovalloles, coixins, cortines... No t'ho perdis. Fins a un 60%. Compra també còmodament des de casa a la Mallorquina.es o descarrega't la nova app i tindràs un 10% de descompte addicional en la teva primera compra. Black Friday Week de la Mallorquina.
Dona aquell toc de distinció als teus espais interiors amb Elite Decor.
Especialistes en espais interiors residencials, comercials i oficines, amb un equip multidisciplinari.
Portem el teu projecte de principi a final i oferim 2 anys de garantia en tots els nostres serveis.
Visita el nostre showroom al carrer Entença 145. Troba'ns també a elitedecor.es i al 93 138 9759.
T'imagines una casa d'en somni amb els teus mobles a mida com tu la vols? A Facilmobile ho podem fer. A Facilmobile som experts en la distribució d'espais. Dissenyem, fabriquem i muntem els teus mobles en temps rècord. Ni t'imagines el que podem fer per tu. Truca'ns o troba la teva botiga més propera a facilmobile.es.
El per què de tot plegat.
2 minuts i les 11, a punt de començar el partit entre Argentina i l'Aràbia Saudita. Me'n vaig en directe cap a RAC més 1, on ha començat ja la transmissió de l'equip d'esports de RAC 1.
No ho hem dit, l'àrbitre és un croat, Zlatko Vincic, un dels assistents del VAR serà de Burgos Bengoetxea. Ja el veiem.
Vincic, recordem, àrbitre de l'Inter de Milà-Barça, de l'última Lliga de Campions, i aquelles mans que es van...
Molt bé. Coneixem amb el Basté?
Sí.
Sí, sí.
Home.
Hola. Hola, Basté.
Hola, què tal, Edu? Què tal? Estem aquí amb els tertulians.
Ah, molt bé.
Veient el partit. Sí, sí.
Sí, bueno, l'està veient també o no?
Bueno, sí, sí, estem veient aquí. Què penses? Sí, sí, ara ja...
Nervis?
Bueno, i tu saps que hi ha una persona a la redacció que va amb una samarreta de Messi?
Més aviat no.
I no és Roger Saperes?
No, és Albert Sort.
Ui, home,
sí, sí, és veritat. M'han enviat un vídeo fins i tot demostratiu que va amb la samarreta de Messi.
Home, però escolta...
Digue-li que es passi, no?
Anava a dir, dic, escolta, deslliure el Sort i que vingui aquí a comentar el partit, no?
Escolta'm una cosa, això és un programa seriós, però penses que sóc com els d'esports.
Nosaltres en tenim un vestit amb una xilava aquí dins.
Que us foteu uns tiberis, que el Bartolí va... Oh, el Juanlu, no sé qui els teus ho ha mostrat avui, uns tiberis allà amb sushis. Clar, és veritat que jugàvem a les 2 de la tarda i el...